Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de l'Ametlla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. Salutacions, benvinguts una setmana més al programa d'informació política municipal El Parlem-ne avui, darrera edició de la formació municipal de Compromís per la Cala. Entrat ja en aquest mes de juny, darrer mes del nostre programa, saludem al portaveu Antonio Espuny. Antonio, molt bon dia.
Bon dia.
Lamentem que avui no ens pugui acompanyar la regidora Maria Marçal, donat alguns problemes de salut. Demanem, doncs, també li enviem una forta salutació i una pròxima recuperació des del programa i, doncs, sí que intentarem doncs, que a través dels altres continguts de l'emissora també puguem conèixer més qüestions d'actualitat per part de la seva persona, però aquest espai és el que dediquem al partit, a la formació, al grup municipal Compromís per la Cala, i ahir justament vam tindre sessió plenària, per tant va deixar molts temes, molts titulars a comentar. Si li sembla, comencem pel que potser informativament va ser més conegut, que era els títols honorífics a Francisco Franco i a Francisco Labadie, i després ja entrem a desgranar actualitat municipal. El cert és que vostè va ser alcalde durant un període, durant 4 anys, i tampoc va ser conscient de que existia encara aquests nomenaments, una tònica que es va repetir en pràcticament tots els plenaris municipals de la demarcació de Tarragona i d'altres municipis.
Sí, suposo que estàs tan enfeinat aquestes coses, doncs, bueno, no pares atenció ni tens constància, perquè això es va produir doncs, als anys 50, pràcticament dels anys 50 i 60, i en aquell temps tampoc eres conscient de lo que passava a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, no? Llavors, doncs, bueno, jo suposo que després de 40 anys de que Franco va estar quasi 40, van ser 40 anys. 40 anys de Franco, 40 anys de democràcia, pues segur que als 40 anys tanquem temes, no? Vam tancar el tema de Franco pràcticament en 40 anys i ara hem tancat també algun tema del que s'hauria de considerar o que hagués tingut que ser el que és la transició que es va dir, doncs estos temes a la transició s'haguessin tingut que també tancar, però bueno, se tanquen ara al cap de 40 anys. Suposo perquè la importància per la vida quotidiana de les persones del nostre poble i de les nostres societats no és tan important com hi ha altres temes que te omplin el dia a dia, no? I llavors, doncs, amb això no pares atenció, em vam donar compte i bueno, s'ha retirat i hem tancat, com he dit, un petit tema que s'hagués tingut que tancar al seu moment a la transició que vam tindre.
Dos títols revocats en aquest sentit, però queda encara un pas pendent o queda encara un repte pendent, que seria la simbologia, i entre cometes simbologia franquista, que pugui quedar al municipi. El nom del carrer Francesc Labadie és un d'ells, però també s'apuntava ahir al ple el carrer Bisbe Bilbao.
Sí, Bisbe Bilbao, i també hi ha alguna casa que es va fer en protecció de lo que abans era el Ministeri de la Vivienda, que encara té els cartells, doncs encara té el llogo i les fletxes. Llavors, tot això és el que d'alguna manera, a poc a poc, penso que s'ha d'anar canviant i s'ha d'anar normalitzant, i en tot cas, suposo que per als noms doncs, intentarem buscar una manera que el nom que s'hi fiqui en aquests carrers, que al final s'acabarà canviant el nom, pues, tingui una acceptació popular i que s'hi pot participar la gent o qui sigui, no? Vull dir, la gent jove o la gent gran, més la gent jove, perquè d'alguna manera a través de les suggerències que es puguen fer per part dels historiadors, de la gent que han tingut incidència positiva al nostre poble, pues, suposo que ens donaran un ventall de noms i que la gent pues, que d'alguna manera hi hagi una segona participació, que el futur de l'Ametlla de Mar, que són les escoles, i puguin dir la seua, no? A partir de les suggerències que puguin fer, com he dit, los mateixos historiadors, que als quals se'ls ha demanat i se'ls demanarà opinió de quins noms podrien ficar en aquests carrers.
És un dels temes que avui volíem obrir al programa. És una qüestió, lògicament, doncs, de normalitat democràtica, és la paraula més expressada en aquest sentit. Anem a parlar ja de temes locals. Coneixíem ahir els serveis informatius d'aquesta casa la sentència o, el recurs de cassació que va presentar l'Ajuntament davant de la primera sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya referent a l'operació urbanística del Bon Repòs, que traslladava l'edificabilitat de 233 habitatges del centre del municipi cap a la zona d'equipaments de Calafató. Això... Els veïns de Marina Sant Jordi doncs, no ho acceptaven, van presentar doncs, aquest recurs i d'aquesta manera doncs, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya donava la raó en nombre en primera instància als veïns. L'Ajuntament, en l'anterior equip de govern, va presentar un recurs de cassació i ara el Suprem dona en part raó als veïns, en part raó a l'Ajuntament, amb dues qüestions. El tema que invalida, diguem-ne, és l'operació urbanística que es va fer, és la que dona raó als veïns. Com ho enganxen tot això des del govern? Ja s'ho esperaven, entenc.
Sí, home, nosaltres ja ens ho esperàvem. L'oposició, al seu moment, quan se va aprovar el pla general, els grups que estàvem a l'oposició, ja ho vam denunciar. Ja ho vam denunciar i vam dir que consideràvem que el que s'estava fent era un atemptat als principis bàsics d'informació, del dret d'informació que tenen els ciutadans. I jo recordo el procediment que es va seguir. Se va fer una aprovació inicial, i es va traure informació pública una sèrie de propostes. El conveni del Bon Repòs del començament, el que intentava era els drets edificatoris que en principi, part dels drets edificatoris que en principi hi havia en el Bon Repòs, que els traslladaven a dalt de Porta Olivet. Hi havia una parcel·la que es va qualificar com a hotelera que en principi, en principi tenia que ser el que se permutava amb els drets a l'utilització del parc del Bon Repòs, de part del Bon Repòs. Això sí que va estar informació pública. Llavors se va aprovar inicialment, com dic, després se va aprovar provisionalment, després de la informació pública, se va portar a urbanisme i urbanisme ho va trinxar tot. Va dir que Porta Olivet se tenia que quedar tal com estava i que, per tant, l'interès que tenia l'Ajuntament en desenvolupar i permutar el Bon Repòs amb una parcel·la, no Bon Repòs, estic parlant de la zona jardinada, la part de la zona jardinada en Porta Olivet, pues, que se n'oblidessin, perquè allò pues, intentava, era d'intenció d'urbanisme de deixar-ho tal com estava. Després va fer un terrefós l'Ajuntament, un terrefós que canvia molts aspectes importants del pla general que s'havia proposat i que s'havia ficat a informació pública, però resulta que amb aquest terrefós que incorpora les modificacions que urbanisme li recomana, no ho fiquen a informació pública. Llavors la gent de Calafat, de Marina Sant Jordi, no van tindre l'oportunitat de dir la seva en fase d'informació pública a l'Ajuntament. I l'Ajuntament hagués pogut recollir i hagués tingut que contestar les al·legacions que van presentar per part, que s'haguessin segur presentat per part de la gent de Marina Sant Jordi. No es va fer així, no es va fer este tràmit, i directament se va aprovar l'OTEC Reforç i es va enviar a urbanisme. Sorpresa, nosaltres ja ho vam avisar en aquell temps, vam dir, escolteu, penseu que esteu multiplicant quasi pel 50% la densitat. I això és molt important. Un sector que hi ha 460 vivendes, no podem ficar-ne 250 més, 233 més. Això es multiplica la densitat. Com més habitatges hi ha, més espais públics són necessaris, perquè això està determinat per llei. No ens van creure i llavors van aprovar-ho, van a urbanisme, van tindre que presentar recursos de cassació perquè urbanisme els havia girat. Al final, urbanisme va donar una resposta una mica ambigua, però que no tancava la porta amb aquesta possible vigència d'aquest possible conveni amb Bon Repòs. Per suposo, els veïns van protestar. En tot el seu dret van protestar i jo ho considero raonable i perquè el que pretenia l'Ajuntament de llavors o l'equip de govern de llavors era una cosa bastant descabellada. Al final, el procés ha sigut doncs, que els hi ha donat en part la raó al Tribunal Superior Suprem, els hi ha donat en part la raó als veïns i li ha dit a l'Ajuntament que este intent de fer tot un sector discontinu que no tenia justificació perquè tu el que no pots ficar és vivendes a Marina Sant Jordi i que els serveis i les zones d'esbarjo d'aquestes vivendes estiguin al bon repòs de l'Ametlla de Mar a 5 o 6 quilòmetres en línia recta, més si vas per la carretera, no? Llavors és normal de que s'hagi produït aquesta sentència. Què comporta? Pues bueno, mos comportarà tindre que renegociar tot el conveni a la família Vila, Pérez Vila, perquè allò ha quedat anul·lat i, per tant, també la utilització, els drets que, bueno, el fet de que l'Ajuntament estigui utilitzant aquest espai públic també ha quedat una mica a l'aire. Tornem al començament. Tornem al començament. Uh-huh. I aquí ara hi haurà, pues, un problema gros.
Se torna al començament, però amb un parc públic fet.
Exacte. El quid de la qüestió és aquesta. Tenim un parc públic que avui per avui encara no sabem de qui és la titularitat o qui és la titularitat d'aquestes... Sí que ho sabem. En principi seria la titularitat seria de la família Pérez Vila, perquè la Juí mos ha tornat al començament, a l'inici. Ara hem de negociar, aviam, estos espais que vostè ha cedit per zona verda, com los compensem? Com los compensem? Ahir el ple va parlar del passat, que no els hi agrada parlar del passat, però ens passem el 70% del dia intentant arreglar totes les malfetes del passat. I esta és una més. Esta és una més.
Uh-huh. Ho comentava al ple justament, senyor Espuny, que el 70-80% del temps el passen encara tractant coses del passat i un any després d'entrar a govern municipal. Farem balanç de l'any de govern, però també li volia preguntar sobre la residència, ja que ahir es va aprovar, a més per unanimitat en aquest sentit, una modificació, una innovació del contracte amb l'empresa constructora de la residència a fi efecte. S'allarga el plaç de pagament, l'ús de superfície s'allarga i entenem que amb això l'Ajuntament pot fer front econòmicament de moment a pagar, doncs, per fer-ho d'una forma vulgar i ciutadana, la hipoteca de la residència.
Exacte. Passat, tornem un problema que hem heredat del passat. Si les coses les haguessin fet bé, totes aquestes energies que hem utilitzat durant aquests dies per estar negociant aquest conveni, per fer els números i per intentar quadrar el pressupost per a que poguéssim fer front amb aquests pagaments que l'equip de govern actual s'ha compromès a fer, pues, les podríem dirigir a fer altres coses. I no només les energies del treball, sinó els recursos. Si s'haguessin fet bé les coses, i aquí ja ho hem denunciat, avui tindríem una residència en funcionament i tindríem una residència que a l'Ajuntament no li costaria un euro. Teníem una empresa que construïa la residència, això voldria que la gent ho tingués molt present, teníem una residència que la construïa una empresa al qual l'Ajuntament li feia una cessió d'ús també dels terrenos, que els explotava durant, no sé si eren 50 o 60 anys, però que a l'Ajuntament no li costava un euro. No li costava un euro. Passés el que passés, hi haguessin beneficis o no hi haguessin beneficis. I vaig explicar, i he explicat, que al final van aconseguir, de manera molt fosca, que aquesta gent renunciés a aquest projecte, renunciés, quan realment no van renunciar, sinó que els van obligar, a canvi de que els hi donarien una indemnització, els hi donarien una indemnització de tots els gastos que havien tingut en aquell moment, que bàsicament eren els projectes. Torno a repetir, temps per arreglar aquests temes, però també recursos. Ara, aquesta setmana que ve, segurament, o esta, mirarem, pagarem una part de la sentència, una part important de la sentència, 300.000 euros. Amb aquesta gent, perquè ja hi ha una sentència que ens diu que hem de pagar 475.000 més els interessos que s'han generat. Ara, amb aquest conveni que hem renegociat a l'empresa que va construir la residència, pagarem 450.000 euros a l'any durant els propers 4 anys. S'imagina vostè un milió d'euros? Un milió d'euros? La gent que podríem en moments puntuals donar feina, que siguin en minijobs, o les coses que es podrien anar fent cada any, doncs bueno, ara hem de destinar, per la gestió del passat, hem de destinar pràcticament amb aquests dos temes únicament, només amb aquests, n'hi ha d'altres, hem de destinar o destinem pràcticament 1 milió d'euros. Què hem aconseguit en la residència? Pues a la residència ells van firmar un contracte que la pagaven en 10 anys i que tenien que pagar 70.000 euros cada mes. I només de l'any 2013 només n'han pagat 3. 3 n'hi van pagar. És molt fàcil. Firma un contracte amb la intenció de, que sabien de que no complirien. Sabien que no complirien, però van firmar un contracte a 70.000 euros cada mes. Sabien que això era impossible que l'Ajuntament ho assumís. No van pagar, teníem ja un contenciós ficat per part d'aquesta empresa que ens reclamava els diners i segur que hagués guanyat. Vam entrar, ens vam assentar a l'empresa, li vam explicar la situació, ho van entendre, nosaltres vam fer els nostres càlculs de quines podrien ser les possibilitats de pagament nostres amb molt de sacrifici, perquè estem parlant de 450.000 euros cada any, i això són molts de diners per a aquest ajuntament, i hem arribat a un acord. I ara hem materialitzat aquest acord, segurament avui firmem aquest acord amb aquesta empresa i els propers dies farem ja el primer pagament. Uh-huh. I durant l'any pues, farem els restos perquè hem negociat altres pagaments a l'any, etcètera, etcètera. I per primera vegada començarem a reduir la deute que tenim de la residència, perquè la deute de la residència, el cost de la residència, que va ser pràcticament de 6 milions i pico, no ha parat de créixer per els impagos i pels interessos que generen els impagos. I ara ja estem pràcticament als 9 milions. Als 9 milions. I a partir d'ara, o a partir d'aquest any, la deuta aquesta, en vez d'incrementar-se, com s'ha fet en la gestió de l'anterior equip de govern, ara ja començarà a reduir-se. I d'aquí 20 anys, si no passa res, segurament se podrà liquidar. 20 anys. 20 anys pagant.
Hauríem de passar el 2036, que sona molt lluny, això.
Pues sí, exactament, estirem pagant i m'anirem als 11 milions o 12, quasi 12 de milions d'euros que ens costarà la residència. Esperem, i per això estem treballant, vull dir, no només estem treballant en la gestió del passat, sinó uh-huh. que també estem treballant en la gestió del futur, i pel futur esperem que sabem que ara són moments difícils, però esperem que els propers, no vull dir mesos, sinó anys, o 2-3 anys, poguéssim tindre una residència en funcionament d'alguna manera i poguéssim d'alguna manera rescatar part de la inversió que està fent ara l'Ajuntament a través d'un alquiler i d'alguna manera reduir la pressió econòmica que suposa el pago d'esta residència a les arques municipals. Esperem. I per això s'està treballant en aquesta direcció, tant a nivell de Generalitat com a nivell d'altres empreses que puguen o que presenten interès en l'explotació d'aquest edifici.
Mm-hmm. Li anava a comentar, el tema econòmic va ser present ahir al ple. Des de l'oposició, Convergència i Unió preguntava sobre aquells indicadors que van presentar en l'informe d'intervenció en el tancament de l'any 2015 sobre el pla d'ajust, sobre el pla econòmic financer, plans que des de Convergència afirmaven que no s'havien dut a terme, i els hi preguntaven doncs, a l'equip de govern si això s'estava materialitzant o no. Des de Compromís per la Cala, quina és la visió que en tenen sobre la gestió econòmica que estan fent i si aquests plans d'ajust s'acabaran
realitzant? El pla de sanejament hauria de representar una reducció de la despesa. Això s'està estudiant. Aviam quina reducció es pot fer. Però en la situació que estem i en l'optimització que ja estem fent dels recursos, poca cosa se pot fer. I per l'altra banda, el que és el pla econòmic financer, que d'alguna manera intenta transformar tots els datos de negatius en positius, el remanent de tesoreria, el resultat pressupostari, tot això que intenta canviar el signe, que sigui positiu, en part jo penso que alguns indicadors milloraran molt, i si no ja passem a la part al positiu, no? El signe positiu, a finals d'any. Aquí més té por, l'Ajuntament, bueno, és que l'Ajuntament, Convergència i Unió n'ha fet de plans de sanejament i de plans de reestructuració, n'ha fet un munt. Un munt n'ha fet. Jo crec que n'hem aprovat entre 3 i 4. Se n'ha complit algun? Cap. Cap. Tot el que diuen, que era fum, al final no en complien cap. Complien el requisit formal de fer un pla de sanejament, però a l'hora de la realitat o a l'hora de la veritat no en complien cap. No se n'ha complit cap, ni un se n'ha complit, perquè totes les previsions que diuen que farien i que estem endeutats però vendrem la parcel·la en aquella o vendrem les parcel·les d'aquell sector, tot això no passava, no es produïa i per tant mos quedàvem igual. Què és el que intentem fer? Pues, potser no portem celeritat en preparar aquests informes, però sí que el treball del dia a dia estem fent la feina que hauríem de fer com si aquests informes estiguessin fets. M'explico? Estem fent de fet el que s'ha de fer, però sense formalitzar-ho. Quan hi haurem i veurem com se desenvolupa, ho formalitzarem. Intentarem d'alguna manera que el que diguéssim sigui el cert i no com s'ha fet fins ara, que s'han fet plans de sanejament i s'han fet plans de millora i tal, i al final, com que era fum, com que eren coses irrealitzables, no se n'havia complit mai cap.
Tema també econòmic important. L'altre tema que també s'ha tractat són els indicadors laborals o els indicadors referents a l'ocupació. Es va parlar sobre les dades d'afiliació que presentava el butlletí, el primer informe del 2016 de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, i parlava doncs de que les dades d'afiliació en aquest sentit baixaven al municipi aquest primer trimestre un 12% respecte a l'augment del 2% que hi havia en conjunt a les Terres de l'Ebre. Parlarem sobre el turisme després, en parlarem, però sobre aquestes dades van ser crítics des del govern en el sentit doncs de que ara recull la llavor del que en els anys anteriors de governs doncs no es va fer. Això és el que van explicar ahir a la sessió plenària.
Sí, primer vaig voler aclarir, vam intentar aclarir que aquestes dades al nostre poble hi ha dos trimestres que no reflexen la realitat i que són una mica problemàtics a l'hora d'elaborar els dades, perquè el primer trimestre i el segon trimestre de l'any, sobretot els mesos quan les llums desarmen i quan les barques d'arràs desarmen, tots els mariners s'apunten al paro i per tant s'incrementa l'afiliació de gent que està apuntada al paro. Però no és que perquè sigui un increment del desempleo, sinó que és un increment estructural que es produeix en aquests moments. I al nostre poble, pues, a l'hivern, sabem que les barques de llum desarmen, i llavors si hi ha 50, 60 o 70 persones, això en una població com la Mella de Mar representa un increment molt important de gent al paro, que realment no ho estan, perquè el dia 21 de febrer s'incorporen a la feina i ja està, no? I de la mateixa manera que l'1 de maig s'han incorporat pràcticament tots els pescadors de l'Arràs al paro. Per tant, este indicador d'un increment del 12% tal i que els... No. Jo crec que segurament nosaltres no vivim en un altre planeta, estem integrats dintre de les Terres de l'Ebre i segurament els nostres dades reals deuen anar pràcticament al mateix nivell que el resto de les Terres de l'Ebre. El que passa és que tenim aquestes dues circumstàncies. Ve de la llum, molta gent s'incorpora al paro, vera de l'Arràs, molta gent s'incorpora al paro, hi ha aquests dos pics que la gent, pues, o el número d'aturats s'incrementa. Per tant, penso que no és real de lo que està passant realment a l'economia del nostre poble, que penso que a poc a poc s'està despertant. I per què ho dic, que està despertant? Ens vam trobar pràcticament en uns sectors urbanístics que estaven pràcticament parats, amb problemes del passat per mala gestió, que no es podien donar llicències, Avui ja pràcticament podem donar llicències a Calafat, no, pràcticament, es poden donar llicències a Calafat, que abans no es podien donar, es poden donar llicències a Sant Jordi, sector Castells, la primera fase, i Tres Cales, primera fase, ja es poden donar. Ens falta encara Tres Cales, segona fase, serà una mica... Aquí sí que hi ha una part que es poden donar llicències, que és la part urbanitzada, l'altra no. Sant Jordi Sector Bosc, que en els propers mesos esperem que... La voluntat és de que abans de que s'acabi l'any se puguin donar llicències, i suposo que molt aviat, perquè ara hem d'aprovar el projecte de reparcel·lació del sector Sant Jordi, que és els dos carrers que es van urbanitzar, també estarà el projecte de reparcel·lació inscrit, podrem donar llicències d'obres en aquell sector. Ens ha tocat refer tots els projectes de reparcel·lació que s'havien fet. I és el de Sant Jordi és un, que em sembla que m'ho ha tocat fer ja per segona, és la segona o tercera vegada que es fa, perquè les altres dues anteriors s'ha fet mal fet. I ara estem també amb el projecte de reparcel·lació, que és el que obri les portes a la possibilitat de poder construir, del sector O, que és el que abans en coneixíem, el sector del Golf, i també el sector K, que pertany a un propietari particular, però que si en un moment donat ja, si està el projecte inscrit, ja podrem donar llicències. I aquesta és la feina que ens toca fer. Uh-huh. Ens toca mirar constantment el passat, gestionar les males decisions del passat, la mala gestió de l'any passat, per intentar activar el present i d'alguna manera donar futur a molta gent. Ara ja portem, així en llicències d'obres majors, me sembla que en portem ja 5 o 6 cases o xalets a les urbanitzacions, vol dir que estem parlant ja de que 10, 12, 15 persones ja poden començar a tindre feina regularment. I això és important. I això és important perquè estem traient 15 persones del neguit del paro, o 15 famílies del neguit del paro, els estem donant feina, els estem donant futur. Futur. Però ens toca arrencar del començament i arreglar el passat.
Vaig a una cosa una mica més en gran. Vostè explicava ahir al ple que hi hauria d'haver tres potes en l'economia local, en els motors locals, la indústria, el turisme o els serveis i el sector primari, sobretot en el tema pesquer. D'aquests només n'hi ha dos. El tercer, la indústria, falla aquí. Van tindre una mica de debat amb el portaveu convergent, donat que qüestionaven doncs, com es va materialitzar l'aplicació o la integració de noves empreses al polígon municipal.
Sí, jo li vaig recordar perquè quan parla, i sobretot el senyor Joan Pere, que porta una història i una motxilla molt grossa i molt pesada a l'esquena, sembla com si tingui amnèsia de tot el que ha passat i no se'n recorda de tota la seva gestió passada. Jo, quan vam estar a la responsabilitat de l'Ajuntament, vaig estar a la responsabilitat de l'alcaldia, vam tindre l'oportunitat, perquè se'ns va presentar una empresa que estava interessada en instal·lar-se aquí, vam anar a mirar l'empresa, vam fer les gestions, ens demanaven molts de metres quadrats que l'Ajuntament en aquell moment no tenia, perquè tenia que pràcticament canviar tots uns carrers. Vam veure que, o sigui, d'alguna manera es tenien que arrencar tots els carrers, i vam veure que no vaig la responsabilitat del qui parla, perquè això va ser dels anys, crec recordar, dels anys 80-90, no 99, 89, que s'havia fet un pla parcial que afectava una zona que no era de l'Ajuntament i aquesta zona tenia propietaris particulars. Vam estar parlant amb els propietaris particulars, vam aconseguir que d'alguna manera es venguessin o venguéssim, perquè aquí sí que jo estava afectat per una herència d'un familiar meu, venguéssim els terrenos amb aquesta empresa. Pensem, ja per la gent que sempre estan sembrant dubtes, que l'empresa va comprar 44.000 metres quadrats, dels quals jo en tenia 4.000. Tenia un 10% encara no del sector, vull dir que totes aquestes coses insinuadores de que si vam vendre allò o vaig vendre el meu terreny o no, el que a mi m'afectava pràcticament era no res. Van haver altres propietaris que es van beneficiar de la instal·lació o de la intenció d'instal·lar-se aquí. Per tant, si es pensen que em vaig aprofitar, de cap de les maneres. Primer perquè en cap moment vaig intervindre en aquesta qualificació d'aquell terreno com a sòl industrial. Això va ser una decisió que es va fer al 88-89, que on estava l'Ajuntament, ni estava en política ni estava a cap banda. I segon, que una vegada ja qualificat com a sòl industrial, se va presentar aquesta oportunitat, vam intentar que aquesta empresa s'instal·liés. Aquesta empresa es diu Chimigraf, perquè encara existeix i suposo que anirà existint, i que existeix per molts anys perquè a altres pobles dona molta feina, i que d'alguna manera estava interessat en fer una fàbrica aquí al poble, i llavors van estar treballant. Jo, a mi, quan vaig sortir de l'alcaldia, em van proposar d'alguna manera, perquè com a coneixedor del territori, doncs, si feia falta un contractista del poble, doncs, fer d'alguna manera de ficar en contacte a la fàbrica i ficar en contacte a la fàbrica amb aquest empresari, i així ho vaig anar fent. En les oportunitats que vaig tindre, llavors vaig estar treballant a poc a poc. En cap moment vaig estar en nòmina de la fàbrica, simplement les hores que feies els hi passava el preu que vam acordar. Això és, tinc tots els papers, vull dir que si algú se pensa que em vaig beneficiar va molt equivocat, li puc ensenyar perfectament. I a partir d'aquí, quan van entrar aquesta gent, tot el que tenien que ser facilitats van ser problemes. I ho puc dir. Una de les coses, una de les condicions que els hi van ficar el senyor Joan Pere i el senyor Andreu Martí, que els hi van ficar damunt de la taula, és que si que tot aniria millor i que tindrien els permisos si feien fora o rescindien la relació, perquè contracte no en tenia cap, perquè de contracte no en tenia cap, la relació amb el senyor Antonio Bospuny. O sigui que la qualitat humana d'aquestes persones ficant-se a la vida privada d'una persona, en aquest cas, que havia sortit d'alcalde, que en aquells moments pues, sorties i se t'acabava, en aquest cas tenia dedicació exclusiva, no tenia res i tenies que arrencar de nou. A mi m'havia sortit en part perquè no treballava a temps complet, sinó que quan venia les olives i les garrofes, un servidor se dedicava a les feines de la terra, i quan acabava pues, anava i feia hores per a aquesta gent quan ho volien. Pues, bueno, van tindre les entranyes, no sé si es poden dir mal, les entranyes, de demanar que amb aquesta empresa, que si volia, pues, que volien facilitar les coses, que em fiessin fora. Els vaig dir que, per supost, per mi no ho fiessin, que a mi m'interessava que la fàbrica s'hi fiqués. Però la gent, els responsables de la fàbrica, el gerent, doncs em va dir que no, que ells no acceptaven ingerències dels polítics a l'hora de decidir qui treballava i qui no treballava en una fàbrica, que era la seva responsabilitat, i el que volien és que la feina sortís, i no tenien per què ampliar gent que ells veien que no donaria o que no els aniria bé per la fàbrica. Aquesta va ser una. L'altra va ser que el senyor Joan Pérez, se'n deu recordar, una vegada va reunir-se amb el senyor Mirabete i li va dir, perquè en aquells moments jo ja estava criticant molt la contractació de Naturgés, si em sent farà memòria, li estava criticant molt la contractació de Naturgés, perquè avui per avui continuo pensant que va ser un nyap, i el senyor Joan Pere hauria d'explicar-nos moltes coses d'esta contractació i d'esta empresa. I resulta que el van reunir, van estar dinant al restaurant del familiar del senyor Joan Pere, i li va demanar que si volia que les coses pues, funcionessin bé i que aniquessin tirant endavant, que li va dir que jo em miries cap a un altre costat. Que jo no fies la feina que tenia que fer com a polític en aquell moment estava a l'oposició. Estos són los que, estos talans, estes persones amb estes entranyes són los que pretenen governar-nos al nostre poble. Això segurament el senyor Joan Pere pues, se'n deu recordar, aunque diu que el passat no se'n recorda massa, però bueno, aquí està. Avui, si haguessin sigut una actitud, no cap actitud il·legal, res, simplement facilitar com s'ha de fer, dintre de la legalitat, dintre de la legalitat, complint amb tota la normativa, s'haguessin atès això, simplement, a facilitar les coses dintre de la normativa i respectant totes les lleis que tenim aprovades a nivell urbanístic i a nivell general, avui el nostre polígon tindria 2, 3, 4 empresetes i donaria feina a 200, 300 persones i seria esta tercera pota. Seria esta tercera pota que pensem que en una economia d'un poble hauria o ha d'existir. Perquè és el que vaig explicar al ple. Ara ens apoyem en dos, turisme i pesca. Si ens falla un, els serveis lligats al turisme, la pesca, trontolla sola. Vull dir, no ens podem. I si ens falla la pesca, o part de la pesca, l'economia municipal dels ciutadans de l'Ametlla de Mar també patix. Si en tinguessin tres, tindrien molta més estabilitat econòmica i no es notarien estos altibaixos quan algunes circumstàncies fan que algun sector trontolla.
Senyor Espull, ens queden 10 minuts comptats i hem de parlar de dos temes. Un, el tema turístic, tema platges, que també va sortir al plenari, un dels temes que segueix marcant l'agenda política al municipi. Coneixem aquesta setmana l'adquisició d'una nova màquina per l'anteja de platges. Exposaven vostès que no han pogut fer la contractació de personal que anteriorment, doncs, per exemple, l'any passat sí que es va fer per poder fer el manteniment de les platges del municipi. Com es treballarà, diguem-ne, i li demanaré brevetat en aquest sentit, de cara a la temporada turística? Quina és la visió que des de Compromís per la Cala han plantejat de cara a aquesta temporada turística?
Estos dies hem estat amb el cap de la brigada i hem estat treballant a veure com organitzarem la feina i quin personal necessitarem. Almenys a partir d'ara pues, contractarem el personal que es necessitarà per a les platges i intentarem d'alguna manera aprofitar les sinergies i el personal que tenim a la brigada. Més o menys això ho tenim ja parlat, farem la mateixa dinàmica que s'havia fet els altres anys, vull dir que en principi no ha d'haver cap reducció a la intensitat de la neteja de les platges, tot el contrari, penso que la neteja serà de més qualitat i que a poc a poc s'anirà notant la qualitat també de l'arena, sobretot de les platges de la zona nord, de l'Alguer, fins per amunt, no? Fins a Calafat. Llavors a la zona sud se continuarà el mateix, a la mateixa dinàmica, sobretot bon capó, que també és d'arena fina, es podrà passar a la màquina, i les altres pues, bueno, neteja, diària, i la màquina i el tractor, pues, com se feia l'any passat, que en zones va, a la zona nord va un dia, o sigui, les del poble se fan tots els dies, perquè llavors se fan les del poble i la zona nord se fan un dia, i les del poble i la zona sud se fan en dies a l'altre dia, o sigui, en dies alternatius. I llavors, doncs, dissabte i diumenge cobert, de neteja del poble durant l'estiu hi haurà un reforç. Ara intentarem ficar un reforç per la tarda, de 5 a 8 intentarem que surtin dues persones a granar els carrers, perquè des de que es plegava a les 2 fins en un demà, quan hi ha molta gent pel poble, els carrers s'embruten molt, i llavors, a més, reforçarem este horari de 5 a 8 durant tota la setmana, menys el diumenge, i llavors el que és la neteja pues, també estirà reforçat amb una persona més. I a les urbanitzacions, tan pront poguéssim, suposo que serà a partir del 10-15, de fet d'avui ja començarem, ja ficarem dues persones per a netejar tot el que són les zones d'ajardinament de Calafat, Tres Cales i Marina Sant Jordi, i després pues, anant limpiant tot los que, en setmanes alternatives, anant limpiant tots els carrers que d'alguna manera se pugui acumular més la pinassa, perquè pensem que a les urbanitzacions pràcticament el 80% del problema de neteja dels carrers són és la pinassa dels pins, i això pues, se concentra en determinats carrers, i això pues, és el que anirem d'alguna manera ficant. Se reforçarà el sistema, lo dels contenedors, i també estem mirant de reforçar, segur que ho reforcem, també el que és les hores d'apertura de la deixalleria, tant la de la recollida de restos vegetals com la deixalleria de la resta, no? de residus, vidres, plàstic, tot el que és la deixalleria aquesta també la intentarem tindre la oberta matí i tarda.
Per tant, estan treballant, diguem-ne, de cara a la temporada turística en aquest sentit. Una de les preguntes que es plantejava és com es gestionarà els diners provenients de la taxa turística, i també es parlava sobre la necessitat, això a través d'una pregunta del grup de Convergència i Unió, sobre la necessitat de tornar a posar en marxa una taula similar a la que hi havia al Patronat de Turisme amb els diferents sectors destinats doncs, en l'àmbit turístic. Com ho veuen, això?
Nosaltres veiem que el diàleg amb les persones i amb les empreses ha de ser fluid, i d'alguna manera s'ha d'intentar organitzar aquests canals de comunicació entre el món empresarial turístic o turístic empresarial i l'Ajuntament, perquè d'alguna manera les poques recursos que tenim avui per avui, pensem que tots els departaments han tingut unes retallades importants per a fer front amb aquestes quantitats que estàvem explicant al començament. Per a l'administració òptima d'aquests recursos, dels pocs recursos que tenim, penso que ha d'haver una comunicació, i jo penso que això el responsable ho està fent, i cada vegada s'anirà millorant la comunicació entre l'empresa turística o serveis del nostre poble i la institució de l'Ajuntament.
Ens queden menys de 5 minuts, senyor Espuny. Estem en el darrer Parlem-ne de la temporada, única i exclusivament amb el partit de Compromís per la Cala, amb la formació municipal de Compromís per la Cala. Per tant, tot i que ja ho venim fent en aquests darrers programes, on analitzarem doncs, els resultats de ara fa un any a les municipals, on també comentàvem com anàvem treballant aquest any de govern, sí que avui m'agradaria doncs, tancar aquest programa preguntant-li en aquest any ja pràcticament de govern municipal amb el pacte amb Esquerra Republicana, com el valora aquest pacte des de Compromís per la Cala amb Esquerra Republicana, quina és la relació que tenen amb el titular, amb l'alcalde Jordi Gazeni des d'Esquerra Republicana, i vostè com a primer tinent d'alcalde també, i també en aquest sentit què és el que encara no han pogut fer, que haurien de fer en el pròxim any o en els pròxims 3 anys de mandat que queden per davant. I brevetat, si us plau.
No, jo d'alguna manera diria el mateix que et vaig dir fa uns mesos, que ens va preguntar més o menys com se desenvolupava. Nosaltres, quan entrem en aquesta casa, tant la Mari com jo, no entrem a governar, entrem a gestionar conjuntament amb Esquerra Republicana, i per nosaltres no hi ha regidors d'Esquerra, no hi ha regidors de Compromís. Hi ha un govern i treballem, vinga, jo des del meu punt de vista, molt correctament i amb molta comoditat amb tothom. Vull dir que les línies de comunicació i de confiança estan obertes i la confiança és plena. Què és el que volem fer els propers mesos? Com a govern, com a torre dels regidors, tenim molts de temes oberts i volem tirar-ho endavant. Tenim moltes idees damunt de la taula i les volem a poc a poc anar tirant. Moltes vegades seran com la barana, no hi haurà grans contractes, sinó que aprofitarem les energies que tenim a la brigada i aprofitarem perquè se puguin fer coses. Tenim moltes idees i moltes coses a fer, que veiem que fan falta al poble i que això servirà per a millorar la qualitat de vida dels caleros. Però haurem d'administrar una situació històrica, passada, que hem heredat i que hem de fer front a les responsabilitats que ens han deixat els governs de Convergència. I aquesta és la realitat. I intentarem d'alguna manera continuar com hem treballat fins ara, i d'alguna manera que se vagin veient coses i solucions al nostre poble.
Per tant, la frontera, diguem-ne, que podria delimitar la política, tot i que un pacte d'esquerres no existeix.
No existeix. Jo penso que ni els regidors... Parlo per regidors d'Esquerra i per l'alcalde. No existeix. No hi ha diferència. Nosaltres entrem a treballar i tenim la nostra relació. És com si siguéssim tot d'un mateix partit o siguéssim tots d'un mateix pensament. Més que de partit, d'un mateix pensament. I treballem en aquesta direcció. No n'hi ha d'altre aquí. No hi ha res. No hi ha res a amagar. No tenim res. Jo puc dir des del meu punt de vista personal i la Mari igual, i suposo que els regidors d'Esquerra, la relació amb els quatre regidors d'Esquerra i l'alcalde és de plena confiança. No hi ha cap mena de distinció entre jo sóc d'un partit o tots de l'altre. Això no està. No existeix, això.
No hi és present. Doncs bé, amb aquesta darrera pregunta posem punt i final a aquest programa d'avui. També en la ronda que fem habitualment amb els partits aquí al Parlament. Li agraïm, senyor Antonio Espuny. Lamentem que avui no ens hagi pogut acompanyar Mari Marçal per acabar el cicle amb Compromís per la Cala, però sí que també desitgem un bon estiu, que la temporada sigui l'òptima, l'esperada, i això sí, ens retrobem ben aviat aquí al Parlem-ne per fer el balanç final de temporada. Moltes gràcies.
Vale, bon dia.
I nosaltres ens acomiadem també de tots vostès, emplaçant-los a la pròxima setmana. La cita dels dimecres aquí a la Cala Ràdio serà la pròxima setmana al torn del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ametlla de Mar. Gràcies, com sempre, per la seva confiança en aquest espai del Parlem-ne i que tinguin una molt bona setmana.